Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que, just abans del cap de setmana llarg del desembre, la Generalitat prohibeix anar al medi natural als 91 municipis del radi afectat per la pesta porcina africana. L'objectiu és evitar la propagació de la malaltia, que pot viatjar enganxada a la sola de les sabates d'un excursionista, a les rodes de la bicicleta d'un ciclista o als baixos d'un cotxe. A partir d'aquesta hora, està prevista una compareixença del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per tal d'actualitzar la situació. També us hem parlat del cop de porta contundent als pactes amb Aliança Catalana del nou portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Salvador Vergés, que sosté que va contra la tradició del catalanisme pactar amb l'extrema dreta, encara que sigui independentista. I hem passat pel Saló Manga de Barcelona, que ha obert una nova edició a Fira de Barcelona, per on passaran els mangakes més destacats. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que la reunió al Ministeri d'Agricultura per abordar amb les organitzacions agràries la crisi de la pesta porcina africana ha acabat sense cap gran anunci. El sector surt decebut perquè diuen que el ministre no ha atès la seva petició de compensar les granges més pròximes al brot. Ho ampliem des de Madrid, Dani Sanidaja.
Bona tarda. Les organitzacions agràries veuen necessari prevenir l'expansió del virus amb el sacrifici dels porcs que hi ha a les granges dins un radi de 20 quilòmetres. Al ministre Planas li han demanat compensacions per les pèrdues, malgrat que els animals, recorda el ministeri, haurien de ser aptes per al consum. Rosens Altiveri, d'Unió de Pagesos.
No hem tingut una resposta favorable i, per tant, per part nostra continuem insistint que és necessari que aquestes granges, com més aviat se buidon, millor, i a més que els ramaders corresponents tinguin la seva compensació econòmica perquè contribueixen amb un bé per tot el sector.
Ministeri, però poca concreció veuen en la seva altra gran demanda, la reducció dràstica de la fauna salvatge, en concret del porc senglar.
A Catalunya, el president Salvador Illa se sotmetrà aquesta tarda a la sessió de control de l'oposició al Parlament, tot just acabat de tornar aquest migdia del viatge oficial que ha fet a Mèxic. Anem, doncs, al Parlament, Jordi Corbalán.
Bona tarda. El gruix dels grups de l'hemicicle, inclosos els socis d'investidura, han retret al president aquests dies que no hagi interromput la seva agenda a Mèxic per posar-se al capdavant de la gestió de la crisi per la pesta porcina. Esquerra i els comuns, però, van salvar Illa d'haver de fer una compareixença específica en aquest ple, com demanava Junts. Amb tot, el president no s'estalviarà de tractar la problemàtica de la pesta porcina, perquè previsiblement part de l'oposició l'interpel·larà aquesta tarda pel tema a partir de 4:45.
Ara mateix tenim una última hora, i és que el Ministeri d'Agricultura ha obert una investigació complementària sobre l'origen d'aquest virus de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, i la novetat és que es qüestiona que l'origen d'aquest virus pugui ser aquest entrepà amb embotit contaminat que es va dir en un primer moment. I, de fet, anem a Madrid, Paula Bruixots, perquè el Ministeri no descarta cap hipòtesi.
Sí, de fet, s'obre una investigació paral·lela després d'un informe del Centre d'Investigació en Sanitat Animal que conclou que el virus que ha originat el brot a Catalunya no és el mateix que fa anys que corre per Europa, però sí que coincideix amb la soca d'un virus que es va detectar a Geòrgia l'any 2007 i que és la variant que fan servir laboratoris i també centres d'investigació que treballen amb animals, per exemple, per intentar fer una vacuna. Davant d'aquesta evidència sobre l'origen del brot, s'investiga si pot haver sortit d'un laboratori o d'un centre d'investigació d'animals. Si es confirma aquesta hipòtesi, que tot just ara obre el Ministeri, es descartaria, per tant, que l'origen del brot a Catalunya fos un animal o fos un embotit contaminat. És l'última hora que acaba de comunicar el Ministeri, que demana al CEPRONA de la Guàrdia Civil que investigui aquesta via paral·lela.
Doncs aquesta és, Òscar, la novetat, la notícia d'última hora. No és poca cosa, l'ampliarem els pròxims minuts. Ara el que podem fer és anar a l'equip viari, perquè a aquesta hora també comença l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg de desembre, cap de setmana llarg, per cert, en què està prohibit en el bosc, en aquest radi afectat per la pesta porcina africana. En tot cas, ja a partir d'ara hi ha d'haver molta mobilitat. Com tenim les carreteres, Manuel García?
Bona tarda. Doncs de moment les cues es concentren a l'àrea de Barcelona. Destaquem l'autovia 2 entre Pallejar i Castellbisbal, direcció Lleida, on hi ha un accident que talla un carril, l'AP7 a Banyeres del Penedès, direcció Tarragona, per un vehicle avariat, i a Barcelona les rondes Ronda de Dalt, congestionada entre Diagonal i Canyelles, en sentit Besòs, Ronda Litoral, a la zona portuària, en tots dos sentits. De moment no veiem gaire mobilitat de sortida de Barcelona.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, amb la Isabel García Pagans, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Bona tarda.
El Miquel Àngel Escobar, consultor en comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
I l'Eva Pomares, periodista i assessora en comunicació. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Ara, de seguida, pendents de la compareixença anunciada del conseller Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, per veure si ens dona més dades sobre aquesta notícia que acabem de conèixer, i és que el Ministeri d'Agricultura espanyol obre una nova investigació per esbrinar quin és exactament l'origen del virus de la pesta porcina detectat en els porcs senglars morts a Collserola la fa una setmana, perquè les proves que s'han fet en el laboratori de referència descarten que sigui el mateix virus que ha estat circulant els últims anys en alguns països europeus, i han trobat que és la mateixa família de virus que l'any 2007 hi havia a Geòrgia, i que és la família de virus que s'utilitza en alguns laboratoris per investigar, per exemple, trobar alguna vacuna. Per tant, de moment, aquesta investigació del Ministeri d'Agricultura per tal d'esbrinar exactament quin és l'origen d'aquest focus, però això obre molt les possibilitats que no tingui res a veure amb aquest entrepà famós que havíem estat parlant els últims dies, i que, en canvi, tingui més a veure amb algun laboratori o amb alguna altra família d'aquests virus. Veurem si donem més informació en els pròxims minuts. Al Catalunya Mitjana estarem pendents de tot plegat. Abans, però, ja ho sabeu, sempre, des de fora, el primer tema del dia.
Aquest Nadal, a Bacus és més. A les nostres botigues i al web hi trobaràs els millors regals per llegir més, crear més i jugar més. A Bacus patrocina aquest espai.
I els divendres saludem Liu Forn. Liu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Sí, sí. A l'espera d'aquests embussos que s'anuncien, sobretot a l'autopista...
A la C-17. Aquest sí, cap de setmana és la C-17, és el magnífic. Perquè és com cada any coincideixen en el pont del desembre, el Mercat Medieval de Vic, la Fira de l'Avet d'Espinelves. A més, aquest any hi afegim un Mercat de Nadal que s'organitza a la Garriga. Vull dir que tot plegat a la C-17.
Per tant, si agafeu la C-17, sabeu que haureu d'aparcar aproximadament a Cerdanyola, però que no podreu perquè està tot tancat pel tema de la grip, aquesta porcina. Per tant, no ho sé. Allà, vosaltres. Anem al tema.
Vinga.
Verifacto, segona part. Verifacto, segona part. Però, recordeu que fa 15 dies que parla de Verifacto.
S'ha ajornat.
Doncs per això mateix.
Ah, però fa dues setmanes vas venir indignat pel Verifacto i tot el que això implicava.
I ara vinc indignadet.
Ah.
O sigui, indignat, però poc, menys.
Mal si fan, mal si no fan.
No, és que clar, si fas, fas. I si no fas, no fas. O sigui, hi ha hagut gent que s'ha gastat 10.000 euros per una cosa que s'implantarà d'aquí un any, quan s'havia d'implantar d'aquí 3 setmanes. Per tant, posem-nos d'acord. O sigui, hi ha hagut gent que ha fet inversió, hi ha hagut gent que s'ha jubilat. Conec dos casos de persones que s'han jubilat perquè van dir, home, jo, si m'haig de gastar els 10.000 euros aquests pel programa informàtic, etcètera, jo, tot allò que vam explicar per actualitzar-me, perquè totes les factures que faig, cada venda que faig, això ha d'anar directament a Hisenda, això... Tota aquesta història, hi ha gent que va dir, queden 2-3 anys, no podré amortitzar aquests diners, per tant, em jubilo. I ara es troben jubilats amb una història que ho han canviat. Que està molt bé que ho hagin tret. Que ho hagin ajornat la mesura. Bueno, és allò de... Si Hisenda ja ho sap tot de nosaltres, què més ha de saber? I si es feia això del Verifacto, per què s'ha de fer la declaració trimestral? Si ho saben tots, si saben el número de peu que gastem, si és que ho saben tot. Per tant, no sé, anem una mica a la idea. Aquest seria el concepte, que està molt bé que s'allargui, perquè tema polític, tot el que tu vulguis. Però si es va decidir, s'havia d'haver fet ben fet. I com que no s'ha fet ben fet, ha coincidit el tema polític pel mig, i ara s'ajorna. I la gent que ja havia fet les coses ben fetes, ara s'ho ha de menjar. I ningú, evidentment, ja llavors ningú es va preocupar d'aquesta gent, i ara tampoc se'n preocuparà. Per això m'ha servit, perquè m'ha vingut al cap altres coses que s'havien implantat al llarg de la nostra història de la humanitat, recent, que s'havien implantat i que ja es feien llac, que hi havia gent que ho havia complert i que resulta que, ai, ara ho en retiren. Per exemple, recordeu això, allò d'una ministra de Sanitat que es deia Trinidad Jiménez, que ara ja ningú recorda on és, que va impulsar una llei antitabac que obligava els establiments a més de 100 metres a aïllar els espais de fum, que era la famosa la llei de... Com se'n va dir allò? La llei antitabac. Se'n va dir així, llavors... Si tu tenies un restaurant de més de 100 metres quadrats i volies que hi hagués un espai per fumar, perquè la gent deia que no podia viure sense fumar dins dels restaurants, es va habilitar, va haver gent que es va gastar 10.000, 20.000, diverses quantitats per poder aïllar una sala. Doncs bé, al cap d'un any i mig, quan ja tenies la inversió feta, havies fet la sala, no sé què, van canviar la llei antitabac, van prohibir fumar a tots els establiments públics i, per tant, la gent es va haver de menjar aquesta inversió. Recordem que també es va prohibir fumar als hospitals, a les portes dels hospitals, que és una cosa que en alguns casos es compleix, en altres no, i parcs, col·legis, etc. Bé, doncs un altre exemple d'inversió que va haver de fer, en aquest cas els restauradors, i que se la van haver de menjar amb patates. El pla de xoc d'estalvi i gestió energètica, que es va anomenar així, els locals havien de tenir portes automàtiques. Recordeu això també, que és un tema apassionant, el tema de la porta automàtica. Perquè la porta automàtica s'obre quan algú està a prop. Llavors hi ha gent que surt de l'establiment a fumar fora, es queda a la porta automàtica queda oberta, i a l'hivern hi ha llocs d'aquest país que estan a 3 sota 0. Uh-huh. I tu estàs prenent un cafè i dius, no me l'escalfi. És igual, tinc una esquimala dins del cafè amb llet. Per tant, perquè hi ha un senyor o senyora que està fumant aquí davant, que podia anar-se'n a fumar una mica més cap allà, i la porta, com que és automàtica, no es tanca. Mm. O els llocs que posen una taula al costat de la porta automàtica. En la qual cosa, quan la taula està ocupada, la porta automàtica no es tanca. I estàs allà 6 sota 0. El croissant, si us plau, em pot treure el gel de sobre, si està amable. Doncs això també és la llei aquesta de... el pla de xoc estalvi de gestió energètica. Però recordem que el decret es va publicar l'agost del 22, la data límit per adaptar això de les portes que s'obren i es tanques, perquè van dir no poden haver portes, o sigui, tothom ha de tenir porta. Quants locals heu vist, això és de l'agost del 22, que encara no tenen porta? Perquè després ho van canviar. Van canviar-ho. Llavors els que van posar la porta es van menjar la porta i ara hi ha gent que no té porta. Perquè, s'havien de posar unes multes, que es veu que no s'han posat, i ara podíeu, aneu pensant, locals de prop de casa vostra que no tenen la famosa porta, ni automàtica, ni semiautomàtica, ni d'allò. Que en aquest decret venia l'apagada dels aparadors a les 10 de la nit. Recordeu també que... No, que a les 10 de la nit s'apagaran els... Tots els aparadors apagats! Jo veig aparadors a les 11, a les 12. Que em sembla... O sigui, no sembla ni malament, però hi ha una llei que diu que no. Doncs, però és que aquí també hi anava... allò del límit de l'aire condicionat. Recordeu com en vam parlar d'allò. 27 graus a l'estiu, que es va dir al Congrés dels Diputats, si recordeu, és igual, no cal que vinguin amb corbata. Poden venir amb samarreta imperi. Molt bé. Congrés dels Diputats, al faristol, samarreta imperi i xancletes. I 19 graus a l'hivern. Volen venir amb bufanda a treballar. Bé, algú se'n recorda de tot això? Recordeu, eren coses importants. Era el gran tema. O sigui, et llevaves al matí, 27 graus, no es podrà. Bueno, això ha quedat. Plaques solars. El 2007 l'Estat va impulsar la inversió en energia solar prometent rendibilitats entre el 7 i el 9%. Clar, van dir, hòstia! Tothom
s'hi va llençar. Tothom va posar plaques solars.
60.000 famílies van dir, home, hòstia, això més... està bé, no? Es van endeutar per instal·lar plaques fotovoltaiques. Anys després... govern primer del PSOE, després del PP, van retallar irretroactivament, a més, aquestes primes fins al 50%, van fer inviables les inversions, van provocar una crisi financera a tots aquests petits inversors que ara estan en processos legals per un tema de vulneració de la seguretat jurídica, que resumit vol dir, a mi em van dir que invertís, i quan ja vaig invertir, m'hi vaig deixar tot, vaig demanar un préstec, no sé què, va arribar el dia... i m'ho vaig menjar amb patates, com tots els altres exemples. Tema de l'ajut al compra del cotxe elèctric, aquest és el famós plan Moves. Diu, ara li donaré 7.000 euros perquè es compri vostè un cotxe elèctric. Molt bé. Tingui 400 milions. Llavors, al juliol es van acabar els diners. I llavors es van quedar per pagar 300 milions, que són 40.000 senyors, senyores, senyorets i senyoretes, que en aquest moment estan en una llista d'espera sense saber quan cobraran i si cobraran. Alguns han hagut de demanar crèdits per poder pagar aquests diners que no els hi han donat i que van dir que els hi donarien. Li van dir, si vostè es compra un cotxe, tingui 7.000 euros. I diu, escolta, i els 7.000 euros, què? Diu, sap què passa? No, és que ens ho hem gastat. Bé, zona de baixes emissions. Recordem, a partir de 1 de gener s'implantaran noves zones, ja hi ha noves zones implantades, però hi ha 24 localitats de més de 20.000 habitants que sí que no, alguns sí, altres no, però com que ha millorat la qualitat de l'aire, ja no s'aplica a la zona de baixes emissions. Però hi ha hagut gent que vivia en aquestes localitats que s'ha venut el cotxe, perquè resulta que l'1 de gener no podia entrar al seu poble. I ara què fa? S'ha venut el cotxe, ara què va? Amb tren? És broma, no? Això del tren és una broma. Anar amb tren és... Amb què va? Bueno, Ho he deixat aquí, eh?
Sí, sí.
Perquè podia estar fins queda a les 6 clar. De la tarda queda i el pobre clar, Garriga clar. El pobre Garriga no faria
deixa,
programa.
Deixa. O sigui, a la taula hi ha alguns, em sembla que afectats pel verifacto. Per tant, no sé si algú ha celebrat el pas enrere o no, o si ja s'havia fet la idea i, per tant, ara ja, un cop ja m'havia fet el mal de cap, ja, tira.
La conversa entre el... entre els dos companys ha corregut per les xarxes com un exemple de què és un autònom. Jo crec que poden reeditar-la.
Bueno, potser no caldria, ja que tinguin d'arxiu. Però, home, és el que dia Liu, en certa mesura, no? És una bona mala notícia, no? És una bona notícia, en la mesura que, bueno, la pressió aquesta última hora, pues, es relaxa i tens la sensació que ja que has assumit que això s'ha de fer, pues, tens una mica més de marge, un any, però, per altra banda, és evident que hi ha una pila de gent que fa molts mesos que estava preparant-se per això i estava invertint en aplicatius, havia comprat aplicatius, tenia assessorament en especialistes en aquesta matèria i, per tant, bueno, una inversió que potser li serveix per l'any vinent, però d'entrada ha quedat una mica com aturada. Si és que això s'acaba aplicant.
Aquí estem.
Si és que això s'acaba aplicant perquè, al final, i també ho deia Liu, no? És com molt estrany, o almenys a mi m'ho sembla, que Hisenda vulgui tenir tota la teva facturació en temps real, per tant, saben cada dia què fas, què no fas. Això hauria de ser suficient, si és que ja no es pot fer ara, diríem, però hauria de ser suficient com perquè t'estalviïn la declaració trimestral de l'IVA.
Absolutament.
Ja ho tens? Doncs ja està, m'envies un missatget, escolti, que el dia 20 li cobrarem tal cosa, que tingui diner al compte, si pot ser, i ja està, pum. Ei, i potser seria no una bona notícia, una grandiosa notícia, perquè t'estalviïs una pila de paperassa, eh? Ara, sembla que aquí no és prou. Tu has de comptabilitzar la factura, tu has d'enviar-la, tu has de fer-ho tot, i ells, a banda, et van controlant en temps real. Que dius, per què? Doncs per res, per allò que dèiem l'altre dia, el control. Com que no em refio a tu, multiplico els controls. I ja està, i com que la inversió la fas tu, i els problemes són teus, jo només legislo, o decreto, o ordeno, o alguna cosa així, doncs ja està. Per això que, bueno, mira, dintre del que hi ha, tens un marge. Ah, jo crec que aquest temps, aquest any, s'hauria de dedicar a intentar aviam com s'aplica això al verifacto, perquè potser sí que és veritat que no seria cap mala idea donar-li 2 mesos, 3 mesos, 6 mesos, no? I que en el temps que puguis equivocar-te, doncs tampoc es converteixi en sanció. Que ho interpretin com que, mira, t'has equivocat perquè estic aprenent, estic entrenant-me en això al verifacto. No?
Jo amb això del tema dels autònoms crec que, bueno, que la pressió sobre els autònoms és absolutament increïble respecte als tres que tenen. Això ho hem dit 500.000 vegades, però es pot dir 500.000 i una. I dos, i tres, i perquè així seguirem, no? Ara és que estem sumits amb unes tones i tones de paperassa per fer qualsevol mena de gestió, que jo, il·lusa de mi, creia que amb la nova era de les aplicacions, no, això tot seria un pim-pam, no? Això, quan comença a sortir... I no, encara és molt pitjor. Uh-huh. O sigui, vivim submergits en un món de contrasenyes, aplicacions... a sobre encara tenim lo de sempre, no? Els correus electrònics, els missatges per no sé quantes coses, amb la qual a un autònom, quan li queda temps per treballar de lo seu, efectivament. O sigui, és dir... No és ja només perquè dius, mira, si cada 3 mesos he de dedicar una tarda de diumenge a fer les factures, doncs, escolta'm, tinc un negoci, s'han de fer... No. És que és per terra, mar i aire, no? Sobre els autònoms. I sobre les zones de baixes emissions, jo puc entendre que si hi ha ajuntaments com Igualada o Vilafranca han fet la feina, és a dir, han posat mitjans, han incentivat a fer més transport públic, han posat mesures i han baixat la contaminació... més o menys vostè no els hi aplicarem ara això, no? Ara, punt número 1, la de Barcelona, que ja fa anys que està aplicada, em sembla absolutament discriminatòria per a la majoria de la gent que no viu fora de l'àrea metropolitana, tenint en compte que el transport públic en aquest país, a la mitjana distància, no funciona. És a dir, jo mateixa i molta altra gent. Si tu has de venir de qualsevol punt de fora de l'àrea metropolitana amb el teu cotxe, obligatòriament t'has de comprar un cotxe nou. Obligatòriament, perquè no pots arribar de cap altra manera amb transport públic. Això no pot ser, que hi hagi ciutadans de primera i de segona.
Ja m'has fet enfadar els autònoms.
Ja amb la zona. Ja. No, és que amb el tema...
Tu i jo quedem desacreditats. Tu i jo quedem desacreditats perquè no som autònoms.
Per tant, que em dona no ser autònom, diguéssim, és que el que em meravella és que els vostres arguments responen al sentit comú.
Sí, sí.
I aquí la decisió de paralitzar el verifacto probablement no respon al sentit comú. O sigui, ho han paralitzat per convenciment o perquè era la manera més senzilla d'otorgar un trumfo a algú que en aquell moment ho necessitava?
Digue-ho, aquest algú. Clar.
No, però sí.
És que, clar.
Però tampoc,
diguem-ho
és
també.
Que, però no,
I Pimec.
Però
vosaltres esteu dient que calia per als
home,
autònoms.
Si,
que,
si parlem, si en aquest cas...
Sí, però vull dir que quan, o sigui, que calia era evident perquè els problemes que planteja eren evidents. El que dic és que a l'hora de reprendre, si això s'ha d'aplicar així, s'ha d'aplicar d'aquesta manera, o no s'ha d'aplicar, o com s'ha de corregir les dobles remeses d'informació que han d'enviar els autònoms i tot això... Això respon al sentit comú i la decisió que s'ha pres no respon al sentit comú ni empresarial, respon a una necessitat política.
És evident que això està marcat dintre d'un context de negociació o de gestualitat, diguem-ne, que el PSOE està fent, en aquest cas, a Junts. Clar, si això hagués estat una, no sé, una idea que hagués tingut Junts fa dos dies... Doncs potser diria, home, potser cal plantejar una altra cosa. Ja fa temps que Junts,
clar,
en aquesta lògica, li està demanant al PSOE coses.
És una oportunitat.
Què passa, com sempre? Que el PSOE, fins que no ho veu molt perdut, pues, no fa el gest que toca o no pren la decisió que toca, ha passat ara amb la llei de multireincidència, no? Que fins i tot el PP, no? Vull dir, el problema és que es barregen dues coses. Primer, tot el que té a veure amb la pròpia mesura, que ja està mal plantejada d'inici, crec jo, tant en la gestió com en la proposta, i després que al final respon, doncs, això, a una lògica política, però que fa temps,
bona,
que
no
Junts...
No de la bona política, sinó el tacticisme. El tacticisme
partidista. El PSOE, Junts fa temps que ho tenia plantejat i ara és quan li fan cas, diríem.
Perquè ja heu passat a un altre tema, la picabaralla política, que si tenim temps després ho abordarem, però alguna cosa més...
No, amb el tema, per exemple, l'exemple de la zona de baixes emissions, aquí hi ha dues qüestions. Una, no és que... O sigui, jo, igual que en tots els altres casos, sí que estic en contra que es fumi dins dels restaurants i això s'ha demostrat que ens ha canviat la vida i que inclús s'hauria de prohibir fumar a les terrasses o fer terrasses de gent que fumi, exclusivament. Tema zones de les baixes emissions. No estem en contra de la zona de baixes emissions, ni a favor, ni... O sigui, aquest no és el tema. El tema és quan es pren una decisió, ho dic perquè a vegades hi ha gent que entén les coses com vol, quan et prens una decisió, tu el que no pots fer és canviar les regles del joc a mitja partida. I aquí s'ha fet. I amb el tema de les baixes emissions dius, no, Barcelona, baixes emissions. I el poble del costat, m'invento, Sant Florolos del mig, que és el poble del costat, allà no hi ha baixes emissions. Escolti, vostè creu que la contaminació, quan veu el terme municipal, para? O sigui, estem contaminats tots. O sigui, o fem una zona de baixes emissions a nivell català, europeu, mundial, o sigui, tot el planeta. No, diu, no, ara aquest sí, ara aquell no.
Bueno, i lo tremendo més és que hi ha ajuntaments, crec que era Molins de Rei, i ara no em voldria equivocar, que van dir que perfecte, però que ells no pensaven sancionar ningú. Mm. És a dir, jo de les poques lleis que veig, bueno, lleis, sí, reglaments, no?, que diu, bueno, miri, aquí hi ha un règim sancionador, però vostè, si vol, sancioni o no sancioni. Què vol dir això, exactament?
Bé, doncs la denúncia que fa l'IUFOR sobre els canvis de parer de l'administració que impliquen que molta gent s'hi hagi d'enrampar, diguem-ne, per després haver de fer marxa enrere. Iu, gràcies. Bona tarda.
A vosaltres.
D'aquí a 7 minuts seran 3:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida abordem aquesta notícia que ha esclatat fa tot just 20 minuts i és aquesta investigació del Ministeri d'Agricultura perquè han trobat que el virus de la pesta porcina detectat en els senglars morts a Cerdanyola fa una setmana no és el que corria per diversos països europeus en els últims anys, sinó que és un que fa molts anys va córrer per Geòrgia i que és un dels que s'utilitzen en alguns laboratoris per tal d'investigar la possibilitat de trobar una vacuna. Ara de seguida ho ampliem.
Catalunya migdia. Avui, la tarda de Catalunya Ràdio, des de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Saps qui va ser el dibuixant Mario Armengol? Descobreixo l'exposició Tinta contra Hitler al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
L'únic il·lustrador de l'Estat que va treballar en premsa a la Gran Bretanya durant la Segona Guerra Mundial.
No et perdis l'exposició Tinta contra Hitler i a la mateixa sala Espurnes de la Guerra 1914-1918 amb dibuixos satírics d'Alfons del Manac.
Fins a l'11 de gener al Manac.
Oi, oi. Hola!
Ja està aquí, ja arriba ara l'E. Tin-tin-tin-tin-tin-tin, tiqui-tiqui-tin-ten-ten, tinc-tin-tin-tin-gatxan, oh, que bé!
El doctor Slum, ja disponible en exclusiva a la plataforma 3CAT.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Catalunya migdia.
Paco Pérez, Jota Motolenghi, Martina Puigvert o José Andrés són alguns dels autors que protagonitzen la nostra tria de llibres sobre gastronomia per regalar aquest Nadal.
Va més enllà del que és un llibre de receptes o una enciclopèdia de receptes. És una història de la història de la cuina. És un llibre preciós, d'una imaginació desbordant. Moltes idees que no cal fer del plat, però almenys tens tota la informació dels plats. Clar. Que serveixen. És una biografia de José Andrés, que bueno, no sé si tenim algun cuiner més internacional als mitjans que ell. No,
no. Adrià, però no.
Però és una altra cosa.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Interrompem la publicitat, anem directe al Palau de la Generalitat. Compareix el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
Després d'una setmana, vàrem començar divendres passat i, per tant, d'anar prenent mesures de manera ràpida, coordinada i transparent. Deixem-me recordar que demanem, fem una crida també al conjunt de la ciutadania, a informar-se pels canals oficials, pels mitjans de comunicació, en informació contrastada sobre tot el que està passant, perquè la situació és complexa, com hem dit, ens hi juguem molt i cal que tothom actuï amb el màxim de responsabilitat a tots nivells, i llavors m'hi referiré. Saben, i torno a repetir, el conjunt del país, el conjunt del govern, el conjunt dels efectius que estan treballant sobre el terreny, està centrat en resoldre el més ràpid possible i amb el mínim impacte possible aquesta alerta, aquesta crisi sanitària. I amb això estem i demanem, si us plau, no baixar la guàrdia, mantenir tota l'atenció necessària, els recursos necessaris, doncs, per continuar fent aquesta bona feina que s'ha fet aquesta setmana. Informar que no hi ha positius nous a dia d'avui, per tant, ens mantenim arrel de la compareixença d'ahir, amb els 13 casos positius de pesta porcina africana a Catalunya, tots localitzats al mateix radi. Per tant, constatem i agraïm que hem fet bona feina. La prioritat, i ho vam dir, l'objectiu d'aquesta setmana era contenir el focus, que no sortissin els casos positius d'aquests 6 quilòmetres, no era fàcil, hi havia moltes incerteses, no sabíem si això ja podia estar a altres llocs del país, i per tant, recollides mostres, recollits animals, amb algunes captures que s'han fet en el radi de 20 quilòmetres, en el radi de 6, però també fora, que per prudència hem analitzat els animals, han donat tots negatius, els de fora del radi, per tant, 13 positius concentrats al radi a l'entorn de Cerdanyola. Per tant, mantenim la prioritat absoluta en contenir el focus controlat i reconèixer la bona feina que han fet les més de 1.000 persones, més de 1.000 efectius que en aquests moments tenim treballant al radi de 20 quilòmetres. Un agraïment molt especial de tot el país a la gran feina que estan fent tots els cossos, forces de seguretat, especialistes, tècnics i totes les persones que fan possible, doncs, que avui estiguem en millor disposició i tinguem, doncs, haguem controlat, de moment haguem controlat aquest focus. També agrair al conjunt de la ciutadania, hem rebut unes 1.000 trucades al 112 amb persones alertant que havien vist animals, que havien vist morts, que semblaven malalts, i per tant, tant la gent que ha trucat al 112 per informar-se com al 112 per activar els agents rurals, també agrair la col·laboració ciutadana i continuar en aquesta línia, si us plau, qualsevol persona que tingui qualsevol dubte que evident us ho digui. I també agrair la feina dels nostres ramaders, que també ho vull dir, que estan extremant en una situació extremadament difícil, estan extremant les mesures de seguretat, de bioseguretat, la gran feina que està fent aquest país ramader, professional, que dona exemple, com també, evidentment, la col·laboració dels col·lectius de caçadors, com les entitats, organitzacions o les empreses del sector, que, com saben, ens hem trobat, si no quasi cada dia, tenim comunicació constant, permanent, per anar treballant conjuntament amb tota la feina que hem de fer. També un agraïment, com ja ho havia fet, però ho vull dir, als alcaldes de les zones afectades per la seva comprensió.
Sentint en directe, escoltant la compareixença del conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, al Palau de la Generalitat, per valorar la situació de la pesta porcina i a veure si fa alguna referència a aquesta nota del Ministeri d'Agricultura de fa tot just mitja hora, en la que obre la possibilitat, de fet, anuncia l'obertura d'una nova investigació des del Ministeri per saber quin és l'origen d'aquest brot.
A la una des del primer dia, per intentar no deixar ni un bri d'improvisació, de coordinació i de treball conjunt, per poder també comparèixer aquí per dir que, escolta, que ho estem fent el millor possible, que ens estem coordinant tots, com també un agraïment als científics, als tècnics, que també, com deia el president, ciència, 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 que ens guiï el camí de quina lluita, que la lluita de la pesta porcina africana el fem en base al coneixement. Faig també una crida, com saben, aquest serà un cap de setmana molt complex, perquè serà un cap de setmana llarg i, per tant, sobretot no ens relaxem, crida a la ciutadania de seguir les recomanacions, fer fàcil la feina.
No fa cap referència a aquesta nota del Ministeri, que ara mateix és el que més ens ha sorprès, perquè obre la possibilitat que l'origen d'aquest focus sigui un laboratori i no pas animal. A més, textualment, una de les frases d'aquesta nota diu que de l'informe es dedueix que hi ha la possibilitat que l'origen d'aquest virus no sigui animals o productes d'origen animal provenients d'algun dels països en els que actualment està present aquesta infecció. És nota textual del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació de fa tot just mitja hora. A veure si el conseller d'Agricultura en fa referència per tenir una reacció des del govern de la Generalitat, que fins ara havia descartat aquesta possibilitat.
Més deixarem treballar els equips, abans passarà i no posarem en risc la transmissió d'una malaltia que, com ja hem dit, pot estar diferents dies al virus, diferents dies a l'entorn i ens pot dificultar la feina dels equips. Què més? Els informo que aquesta tarda, després de la sessió de control al Parlament, ja hi ha convocades reunions del sector carni, per tant, ens trobarem amb totes les empreses i organitzacions del sector. També hem convocat els grups parlamentaris per informar-los de l'última hora, els alcaldes de les zones dels 90 ajuntaments afectats per les restriccions. També hi ha una reunió del comitè científic.
I està repassant aquestes mesures. Seguim escoltant de fons el conseller, però saludem a Madrid la Paula Brujats. Paula, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Si en algun moment el conseller fa referència a aquesta nota del Ministeri, òbviament sentirem en directe les seves paraules, perquè la nota, Paula, és molt, molt clara en el sentit que obren una investigació perquè no és l'origen cap de les soques de la pesta porcina que fins ara havien corregut per als països europeus els últims anys.
Sí, només tenim una nota per ara, és de fa molt poca estona, com deies, no tenim cap més aclariment, però la nota és molt reveladora perquè confirma doncs, que el Ministeri d'Agricultura ordena investigar si la pesta porcina de Catalunya pot haver sortit d'un laboratori. El que diuen és que després de seqüenciar el virus dels casos de Catalunya s'ha vist que la soca no és aquesta mateixa que està circulant per altres països d'Europa, sinó que és una soca que coincideix amb la d'un virus que va circular per Geòrgia el 2007 i que és justament la soca que es fa servir en laboratoris d'animals per estudiar el virus o per avaluar l'eficàcia de vacunes amb què s'estigui treballant. Per tant, en aquesta nota diu el Ministeri que s'ha d'obrir una segona línia d'investigació perquè pot ser que l'origen del virus de Catalunya no tingui cap vinculació amb un embotit contaminat, no?, que s'hauria menjat un porc senglar, que és la hipòtesi que hi havia fins ara, i per tant ordena tant el CEPRONA de la Guàrdia Civil que indagui aquesta via per si el virus ha sortit d'un laboratori de Catalunya.
Han fet aquesta nota, Paula, i no donen més explicació. En un moment, que el conseller sembla que fa referència a això.
Un laboratori de referència europeu que ha enviat un informe al laboratori del Ministeri i alhora hora, aquest ho ha enviat al Departament d'Agricultura, sobre unes mostres analitzades que, com saben, des del primer dia, des del minut 1, vam començar en aquesta seqüenciació, del virus. Saben que nosaltres aquí la prioritat va ser i continua sent la contenció del focus, però per l'altra, la minimització de l'impacte econòmic i també, molt important, el coneixement científic sobre l'origen del virus i que els hi vam demanar temps. Necessitàvem temps, necessitem temps i, per tant, cada dia tenim informacions noves que ens permetran doncs, fer una lluita més efectiva sobre la pesta porcina africana, els seus orígens, el tipus de virus i, per tant, que realment els nostres equips puguin treballar en més condicions i que puguem ser més efectius. Rebuda aquesta notificació sobre l'anàlisi de la seqüenciació del virus, què és el que hem fet des del govern de la Generalitat? Primer de tot, seguint la màxima, i aquí també vull ser, volem ser molt clars, i acabem de fer també una reunió amb el president de la Generalitat per dir seguirem treballant amb els criteris de transparència, d'informació al minut, de coordinació institucional, precisament perquè es comparteixin les dades, les mostres, la informació, d'acord? I, evidentment, actuar ràpid per fer-ho bé i per fer-ho amb garanties i per donar també un missatge al món de que ho donem tot. Hem enviat aquesta informació als Mossos d'Esquadra perquè tinguin constància i que també iniciïn el procés que pertoqui d'investigació de la informació relativa a l'anàlisi de la seqüenciació del virus i, per altra banda, ja hem iniciat un expedient informatiu des del mateix govern de la Generalitat, des del mateix Departament d'Agricultura, per tant d'analitzar doncs, tota la informació molt tècnica que hi ha en aquest informe científic, mobilitzar tots els científics que treballen en la matèria, tant a nivell a Catalunya com amb el Ministeri com amb la Comissió, i per tant de veure, aviam, aclarir dubtes i anar estrenyent el cercle sobre l'origen del contagi, que al final és el que més ens preocupa a tots i que ens podrà doncs, fer sortir el més aviat d'aquesta situació. Dir-los i també demanar-los, si us plau, prudència i calma. Prudència i calma. Avui tenim més informació que ahir, però en tenim menys que demà. I, per tant, aquest informe no és concloent. És evident que no descarta diferents opcions, però deixem treballar els científics, si us plau, deixem treballar els tècnics i, evidentment, cada novetat que hi hagi, com és sabut per tots vostès, la tindran al minut, sense filtres i sense embuts. I també dir-los que aquest govern, com no pot ser d'una altra manera, arribarà fins al final per aclarir l'origen i tota la traçabilitat d'aquest virus, d'aquesta crisi sanitària, perquè això, evidentment, ens ajudarà a minimitzar al màxim, a acabar el més aviat possible i alhora minimitzar doncs els efectes que puguem tenir. Per tant, si us plau, no és concloent, no descartem res, obrim expedient informatiu per aclarir i per prendre les mesures urgents i necessàries allà on toqui, com toqui, d'acord, i alhora continuar recabant informació, d'acord, per tenir més informació, d'acord? Això seria tot. Si hi ha alguna pregunta.
A veure si fan alguna pregunta sobre això, perquè és veritat que la nota del Ministeri no diu que hagi sortit d'un laboratori. El que diu és que la soca trobada als senglars morts a Collserola no coincideix amb les soques que fins ara havien corregut per Europa Occidental. Sí que coincideix amb aquesta de Geòrgia de l'any 2007 i que aquesta Geòrgia 2007 és una de les que s'utilitzen als laboratoris.
Aina Martí, de l'ACN. Tinc un parell de preguntes.
Digues.
Ara has parlat de multes. Al llarg de tots aquests dies amb els contactes amb els mitjans doncs, no s'havia parlat directament de sancions.
Doncs, deixem els companys pendents de la compareixença del conseller Òscar Ordeig. En algun moment fes alguna referència més a aquesta informació, òbviament l'ampliaríem, perquè insistim, en Paula, que el conseller té raó, que la nota no diu que això vingui d'un laboratori, però sí que obre la possibilitat, i de fet el conseller també ha anunciat una investigació dels Mossos d'Esquadra que serà paral·lela a la que ha anunciat el Ministeri amb el CEPRONA de la Guàrdia Civil.
Exacte. La nota del Ministeri no arriba a cap conclusió definitiva, però sí que obre aquesta investigació paral·lela, per tant, aquest nou escenari, perquè diu que tot coincideix com a mínim amb un d'aquests virus que s'utilitza habitualment en laboratoris. Ara sentíem el conseller, deia que aquest informe no és concloent, enviava aquest missatge de prudència, deia que s'havia d'acabar d'estudiar no totes les dades per arribar fins al final, no? I deia que hi hauria, doncs, informació al minut, sense filtres, sense embuts, per explicar, doncs, quin pot ser finalment l'origen. Però sí que és cert que l'última hora és aquesta, que el Ministeri planteja, en aquesta nota ha canviat, aquesta possibilitat de que hagi sortit d'un laboratori. Per cert, una informació que aquest migdia el ministre, quan s'ha reunit amb les principals associacions de ramaders, no els ha traslladat, perquè tan bon punt acabaven la reunió i sortien els ramaders per la porta, el Ministeri enviava als mitjans aquesta última hora a través d'aquesta nota de premsa.
Doncs mira, precisament sobre això podem saludar el Pere Roquer, president de SAJA a Catalunya. Senyor Roquer, bona tarda.
Molt bona tarda.
Vostè ha estat en aquesta reunió al Ministeri, que feia referència a la Paula Brugets, i ens confirma el que ens deia la Paula, que el Ministeri en cap moment els ha parlat d'aquesta nota, d'aquesta informació que tenien.
No, en cap moment. I la sorpresa de les sortides de reunions. Però bueno, escolta, nosaltres el que hem intentat des de SAJA i totes les organitzacions agràries és explicar el problema que tenim amb la fauna salvatge, el problema que tenim amb els ramaders que estan al radi de 20 quilòmetres per poder sortir la carn a escorxadors, i per tant s'ha de buscar un sistema d'ajudes complementari directe amb aquesta gent. Sí que s'ha compromès a obrir la línia, igual que va fer el govern català, a través d'ICF, a través de l'ICO, que durant la tarda se'ns informaria de quina línia es podria tindre, i estarem atents a totes aquestes últimes notícies. Ens ha agafat sortint del Ministeri i venint cap a l'estació per tornar cap a Catalunya.
Què els hi sembla aquesta possibilitat? És veritat que havia corregut per xarxes socials, però s'havia negat categòricament que aquesta soca pogués sortir d'un laboratori. L'Irta Cressa té unes instal·lacions al parc de Collserola, a pocs quilòmetres d'on es van trobar els primers exemplars morts, i havia corregut, insistint, per xarxes socials una teoria no confirmada que podia haver sortit d'aquestes instal·lacions. Els hi sembla que podria ser creïble aquesta possibilitat o no els hi donen credibilitat?
Miri, nosaltres ens basem, i és que aquí ens estem jugant tots molt, en dades oficials i confirmades, i per un tema molt fàcil. Hem tingut una bona notícia dins la reunió, que Corea del Sud ens torna a acceptar carn procedent de, tant del país com de l'Estat. Per tant, això és una bona notícia pel sector. Ens falta Filipines, que en aquests moments no ens l'accepta. Tenim Nova Caledònia, que Nova Caledònia és un país que consumeix molta carn de porc d'aquí del país. I per això que necessitem tindre dades oficials, perquè amb les especulacions l'únic que estem podem provocar és encara més crisi de la que ja tenim dins del sector porcí. I provocar més nervis dels que realment han de patir els ramaders. Nosaltres tenim socis que estan dins del radi 20 quilòmetres, i amb una situació de les explotacions porcines que tenim aquí al territori, fetes a base d'esforç de les empreses agràries familiars, jo, permeteu-me que siga molt curós, perquè especulacions, l'únic que pot portar en un sector econòmic que ens estem jugant més de 3.000 milions d'euros, ens pot portar a la misèria, no sol al sector per si, sinó al sector agrari i ramader d'aquest país. Per tant, amb això s'ha de ser molt curós, s'ha de tindre les dades oficials i notificades, i escolta, a partir d'aquí, si s'acaba confirmant aquesta notícia que hem comentat, doncs llavors s'ha de buscar també la responsabilitat d'això, perquè evidentment un caos com aquest que s'ha provocat, i torno a repetir, per part d'un animal que des de SAJA fa temps que estem reclamant, ojo amb la fauna cinegètica, ojo amb la fauna salvatge, s'ha de buscar plans específics de caça, perquè és així, perquè això s'ha d'erradicar d'una vegada per totes. Però bueno, permeteu-me que siga molt curós amb aquest tipus d'afirmacions que s'ha fet, i que fins que no estiguin confirmades des de SAJA, en un moment que siguin confirmades, farem la valoració corresponent.
Queda clar. Senyor Pere Roquer, president de SAJA a Catalunya, gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Insistim que no són especulacions, és a dir, és una nota oficial del Ministeri. El Ministeri ha informat que un cop seqüenciat el genoma i l'ADN trobat en aquest animal mort, en els primers, doncs han detectat que la soca del virus de la pesta porcina no és la mateixa soca que s'havia trobat fins ara a l'Europa Occidental, i que coincideix amb aquesta altra soca que es van trobar l'any 2007 a Geòrgia, i que s'utilitza en alguns laboratoris per tal d'intentar buscar una vacuna per aquesta malaltia, per exemple, i que, per tant, això obre aquesta possibilitat, efectivament no confirmada, però que sí que és contemplada a partir d'ara pel Ministeri d'Agricultura i també per la Generalitat, que també ha obert aquesta investigació. Podem saludar un altre dels membres que ha estat en aquesta reunió amb el Ministeri, el Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos. Senyor Saltiveri, bona tarda.
Bona tarda.
Què li sembla aquesta notícia que ha saltat quan vostès sortien de la reunió amb el Ministeri?
Bueno, això és una de les coses que també demanàvem, no? Que el virus
se seqüenciés i que realment es fes una similitud amb els diferents virus que podia haver al laboratori. En tot cas, faltarà fer aquest informe d'aquesta similitud per saber si això realment ha vingut per un entrepà o un tres d'allò, o ha vingut, o realment hi ha hagut un fallo de visibilitat del centre.
Si hi ha hagut aquesta segona opció, caldria demanar responsabilitats?
Bueno, evidentment és un plantejament que pot passar, perquè al final l'afectació és important i realment és un tema a valorar.
A la reunió, que no els hi han traslladat aquesta informació, quina informació els hi han traslladat? La de la possibilitat d'obrir línies d'ajudes?
Bueno, aquesta informació, nosaltres, una de les coses que sí que hem demanat per part nostra era que el virus se seqüenciés i que se sapigués l'origen. Això, però, després, l'altra cosa que hem demanat és que realment, pues, per reduir el risc, o sigui, a part de tota l'actuació important al radi de perquè no marxés d'aquí, pues, a més per reduir el risc i per les dificultats que estan tenint els grangers a l'hora de treure els porcs cap a l'escorxador del radi dels 20 quilòmetres, pues, que és el plantejament de veure com se podia buidar això i buscar una sortida per reduir risc i treure a l'angoixa dels ramaders que estan en aquesta zona i que han arribat al moment comercial alguns ports i no s'han pogut treure. Pues això també enteníem que podia ser una mesura pel bé de tot el sector i, per tant, s'havia d'articular o buscar les maneres de poder fer aquest buidatge com de ràpid millor per reduir el risc. Això, bueno, en principi no ha sigut massa favorable la resposta del Ministeri. I després l'altre punt que també hem insistit és amb el tema de la reducció de la fauna salvatge, aprofitant, pues, que evidentment això ens ha vengat amb fauna salvatge i que això comporta un risc pel sector del porc i per molts sectors, tant ramaders com de la pròpia agricultura, pues, que realment hi hagués un pla d'actuació a nivell de tot l'estat espanyol i que per tal de minimitzar aquest risc.
Senyor Rossen Saltiveri, responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Bona tarda.
Falten 13 minuts per arribar a les 4 de la tarda a la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Quan tractem coses del genoma, de l'ADN, de la seqüenciació o quan parlem amb el CRESA, l'IRTA CRESA, sempre recorrem a la Purificació Barceló. Puri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que portes una bona estona penjat del telèfon intentant parlar amb gent del CRESA, perquè, insistim, aquesta nota del Ministeri obre la possibilitat, no diu que estigui confirmat, però obre la possibilitat que l'origen pogués ser algun laboratori. I tothom mira el CRESA perquè té un laboratori al costat de la zona on es van trobar els primers exemplars de porcs senglars morts. Has pogut parlar amb algú del CRESA o no?
He parlat amb dos investigadors, un molt especialista en virus porcins. No volen posicionar-se en aquests moments. El que m'ha deixat claríssim és que l'IRTA CRESA està estudiant la situació i que, de moment, són molt curosos i no volen dir res fins que no tinguin més dades sobre això. Sí que m'han avançat que estudis que estan fent ells, tot i que són molt preliminars, no estarien apuntant en la direcció de la nota del Ministeri. Però, com que són molt preliminars, tampoc no volen donar els resultats que tenen fins ara. En aquest cas, en el tema del Ministeri, el que fa més sospitós tot plegat és que no només és que no hagin detectat aquest tipus de virus en altres animals arreu de la Unió Europea, sinó tampoc en cap producte sanitari, això que deia ara d'un entrepà. Tampoc s'ha detectat aquest tipus, aquest virus seqüenciat, en cap producte que pugui ser, doncs, embotits, cap producte sanitari. Això és el que faria sospitar. I després l'altra cosa sobre el virus de Geòrgia és que és un virus del 2007. Els virus, i ho sabem, després d'haver passat fa 5 anys una pandèmia,
muten
moltíssim. Llavors és com sospitós, entre cometes, que un virus s'hagi mantingut tan igual a un que circulava el 2007. Bàsicament seria això. IRTA CRESA serien els que haurien de dir alguna cosa. Ens han promès que tan aviat com puguin i tinguin clar què han de dir, tinguin clares les dades, les faran públiques, però en aquests moments volen ser molt curosos.
En aquest programa, dilluns passat, ara fa 4 dies, vam entrevistar Joaquim Segalés, investigador, precisament, del Centre de Recerca en Sanitat Animal, del CRESA. Investiga els orígens del brot de pesta porcina. I ens deia, dilluns, que era impossible que s'escapés un virus dels laboratoris. Ens ho explicava així dilluns passat.
Fa molts anys que es treballa amb aquesta malaltia. El que passa és que sempre es fa en unitats de biocontenció. Aquestes unitats de biocontenció estan dissenyades perquè no s'escapi cap dels patògens amb els quals es troben. No hi ha hagut cap alteració dels protocols de bioseguretat i de treball. Costa molt de creure que hi hagi hagut un escapament. Creiem fermament que això no ha passat.
Per tant, ells estaven convençuts, i entenc que continuen convençuts, que no pot haver sortit d'allà. Però la nota, i el Ministeri no fa una nota així, si no té alguna... Clar, són conscients de la implicació que té una nota com aquesta.
Penseu que el laboratori de l'IRTA Cresa té una unitat de seguretat nivell 3. Diguem-ne que és bastant difícil, que jo l'he visitada, és molt difícil per totes les mesures de seguretat que estan a l'IRTA Cresa que es pugui escapar res d'allà. La gent que treballa en la unitat de seguretat, que és on treballen amb els virus més perillosos, es pot arribar a dutxar 9 vegades al dia, cada vegada que canvien de laboratori. Hi ha uns sistemes de reconducció de l'aire de seguretat extrema. Vull dir, realment, un laboratori com el de l'IRTA Cresa de Seguretat 3, de nivell 3, és difícil que s'escapi res.
Consideres que han quedat sorpresos per aquesta...
Sí, estaven sorpresos i ja et dic, no volen ara fer cap valoració perquè volen ser molt curosos i, a més, perquè el que els hi estan dient les seves dades no aniria en aquesta direcció.
Doncs veurem.
Hi ha cap altre laboratori que pugui estar treballant amb aquest tipus de virus? No en la zona, diguéssim, afectada en aquest moment o proper.
Bueno, clar, en teoria els laboratoris que treballen en salut animal, en aquest cas, treballen en virus, però normalment els més perillosos es tracten en les unitats d'alta seguretat, com és la del Cresa. Jo desconec si hi ha algun altre laboratori que està treballant justament amb això en la zona, jo
no,
diria...
No, però és que igual no és ni en la zona, no, diguéssim. Jo dic per la mobilitat que pot tenir aquesta fauna salvatge.
En termes
de 4 minuts, vull dir que...
Una pregunta, en termes de protocols, és raonable que l'Institut del Ministeri faci una investigació, el Ministeri hi hagi una conclusió prèvia com a possibilitat i això no li comuniqui al centre de referència, en aquest cas és el de l'IRTA?
A veure, és que poder el Ministeri no està apuntant cap a ningú. I, a més, el Ministeri ja deu saber que l'IRTA també està fent anàlisis d'aquest virus.
No tant per qüestió d'apuntar, sinó de dir, bueno, quina informació teniu vosaltres i contrastar-la, no?
Sí, possiblement hagués estat, com a mínim, delicat de fer-ho.
Recordem que el que diu el Ministeri és que ells han rebut els resultats del laboratori de referència de la Unió Europea i que aquests resultats són els que veuen que, compte, que aquest virus no és el que ha circulat últimament per Europa, sinó que és el del 2007 de Geòrgia. I això és el que els hi fa disparar les alarmes i, per tant, obren investigació, com volen dir, home, això ens obre moltes possibilitats. Insistim que estan dient que s'obren investigacions d'una banda del Ministeri i de l'altra de la Generalitat per saber què és el que ha passat. Però, clar, fins ara era molt clar que el virus es podia assemblar al que hi havia hagut a Europa en els últims anys i, per tant, podia ser o des d'algun animal o des d'algun embotit en mal estat que s'hagués compartit, però ara...
La teoria de l'entrepà, i no hi ha aquest virus en els entrepans. A veure, jo crec que tot ha passat massa ràpid, que poder no ha donat temps a comunicar tot això. Jo, quan he parlat amb els dos investigadors de l'IRTA Cresa, no en tenien notícia d'això.
Em sembla una precipitació per part del Ministeri de fer pública aquesta nota, sense abans, perquè l'ordeig, a més, semblava com s'acabés d'enterar, ho sabia, però, evidentment, però em sembla absolutament precipitat, tenint en compte que, a més, partim de la rumorologia habitual, ho dèiem abans, no?, dels fake news, que això segur que sortim del laboratori, que ja vam patir durant la Covid, i dels rumors, i de les fake news, i de no sé què, amb un tema tan seriós, i que fins ara la pròpia Unió Europea, amb la visita que va fer ahir, els sistemes de control, de confinament, estan sent correctíssims. Per tant, tenim aquest virus, sí, dir tenim la possibilitat que...
Però aquí hi ha dues coses. D'una banda és com s'està fent front a la pandèmia, i això és el que ahir la Unió Europea va dir, que totes les mesures que s'estaven prenent són modèliques, i l'altra és com s'origina la pandèmia. I aquí és on hi ha el dubte, insisteixo, perquè el Ministeri rep uns resultats d'un laboratori de referència de la Unió Europea.
Jo no estic posant en dubte, evidentment, que això no sigui així, perquè no ho sé. Ara, a mi em sembla que comunicativament això és precipitat, llançar-ho sobre la taula, quan, a més, encara és una possibilitat, no?
És que és aquí on vaig, no? Vull dir, en un moment en què semblava que la crisi començava a tancar-se, hi havia alguns països, fins i tot, no?, com deia el representant de Saja, que comencen a acceptar, com Corea del Sud, crec que he dit, no? Doncs obrir una font nova d'informació que encara està per contrastar, i jo tinc la sensació que, almenys des del punt de vista comunicatiu, haurien d'haver pensat una mica més, o coordinar-lo una mica més, o dir-li dintre del sector per intentar reduir al màxim la incertesa que se genera.
Però tu tens una informació d'un laboratori europeu que t'arriba, i que aquesta informació, igual que t'ha arribat a tu, pot arribar a qualsevol periodista, partit polític, associació, i que, per tant, semblarà que tu estàs entorpint.
Per això he preguntat allò del protocol.
El problema més de coordinació es veu en el moment en què el Ministeri li encarrega al CEPRONA de la Guàrdia Civil que obri una investigació per fer la traçabilitat del virus, i llavors des de la Generalitat, rebent el paper 3 minuts abans de la compareixença del conseller, almenys aquesta ha semblat que era la imatge, digui que encarrega els Mossos a que facin aquesta mateixa traçabilitat.
Clar, quan acaba de dir que són tot de coordinacions i no hi ha improvisació, que això també ho heu dit a l'Urteig abans, no? És una mica paradoxal.
Bé, en tot cas, estem encara amb moltes incerteses, però estarem pendents de si l'IRTA Cressa té més dades i ens pot fer declaracions i valoracions, però realment ens ha agafat de sorpresa aquesta nota de Purificació. Barceló, gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
I també Eva Pomares, Miquel Àngel Escobar i Isabel García Pagán. Gràcies a tots tres.
Gràcies.
Fins la pròxima.
Gràcies.
Queden 5 minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat, i de seguida saludem el Francesc Garriga des de Guadalajara per la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius al 3Cat Info. Fins dilluns, bon cap de setmana a tothom.
Catalunya migdia.
Quin bon dia! M'agrada poder venir fins aquí per passejar.
Sí, sembla increïble que tan a prop de casa puguem gaudir d'aquest entorn natural.
I que sempre estigui tan ben cuidat.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya migdia.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Tornes a casa per Nadal i et toca arreglar el wifi dels teus pares o actualitzar el mòbil de la teva mare? Aquestes festes amb MediaMarkt, siguis on siguis, un Nadal sense estrès. Amb els nostres productes, serveis i targetes regal. MediaMarkt.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Si ja tremoles per la llum que consumiràs aquestes festes, passa't a Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Programa especial des de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara.
La FIL de Guadalajara és una de les trobades més importants al món del llibre, i aquest any, amb Barcelona com a convidada d'honor, hi serem amb un Ciutat Maragda especial fent costat al llibre en català.
Especial Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Aquest dissabte a la 1 del migdia, en directe des de la FIL de Guadalajara, Mèxic.
Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
Et posen la vacuna i no saps si hi ha efectes secundaris.
Llibertat individual o bé comú.
Les vacunes han fet desaparèixer malalties, literalment.
El debat sobre les vacunes ens posa davant del mirall.
És important que t'informen de tots els riscos que hi ha, tant de posar una vacuna com de no posar aquella vacuna.
Vacunes. Anem enrere? Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Alcanar podria ser l'epicentre del canvi climàtic al litoral català.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Els veïns han entès que les seves vivendes estaven en una zona del risc i que les hauran de deixar en algun moment.
El que no podem fer és estar vivint tant de perill.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
En el recull històric que hem estat fent, el que veiem és que a qualsevol època de l'any es pot donar algun fenomen advers de molta severitat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit,
ens allunyem de les estridències.
Evitem el soroll.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
M'agrada aquesta pau d'aquest programa. M'ajuda molt a crear.
Catalunya Ràdio. Som 3K. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3K.
Som 3K.
Catalunya migdia.